tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Estem a 19 minuts de les 5 en punt de la tarda. Ja ho saben, és el Tot anirà bé. I en aquest Tot anirà bé, com pràcticament cada dilluns, l'Antoni Bolenges. Antoni, què tal? Bona tarda.
Encantat d'estar un dia més amb tu, encara que no estigui al costat teu.
Però com si sí, no?
Exactament, perquè...
Són les coses... Són
les ones ens agermanen.
Ens agermanen, això està molt bé. No sé si és de germanor del que anem a parlar en els propers minuts, Antoni, perquè és evident que el tema que tenim al damunt la taula és un tema seriós, no? El tema de com ha afectat la pandèmia i les relacions de parella, m'imagino que a la consulta us deveu trobar de tot, no?
Pues sí, malauradament. És més, a mi em van demanar un decàleg que va sortir publicat a diferents mitjans de comunicació que precisament parlava de les parelles en pandèmia. I, evidentment, quasi tot ha jugat en contra. És cert que les dificultats també són una opció, una possibilitat per resoldre crisis. Però si poguéssim fer un balanç, diríem que ha portat més coses dolentes que no pas coses bones per un nombre més alt de parelles que no pas les parelles que han pogut sortir beneficiades perquè han gestionat adequadament la crisi i s'han enfortit com conseqüència d'això.
Lògicament. Home, hi ha una cosa que la podem pensar d'entrada, Antoni, que jo crec que és una evidència, però que les redaccions de ràdio, de les ràdios, de les diferents ràdios, és un tema habitual quan arriba el mes de setembre parlar del tema de les separacions i els divorcis, no? I la conclusió sempre és la mateixa, no? Dues persones que fan unes vides, doncs, allò coincidint a l'hora de sopar i poc més, passen a estar juntes durant 24 hores tot el dia. Durant les vacances. I això s'acaba produint en què arriba el mes de setembre i hi hagi una demanda de separacions considerable. Clar, si estem situant-nos en una pandèmia amb tota la gent tancada a casa seva, aquest rifirrafe, diguem que es dispara, no?
Pues sí, malauradament aquest comentari que feies té a veure amb un estudi que vam fer al meu institut fa uns 10 anys on vaig avaluar durant un determinat temps la freqüència de separacions o consultes en funció dels diferents mesos de l'any. I la primera punta era el gener i la segona punta era el setembre. La del gener tenia a veure amb les discòrdies familiars de com s'ha gestionat els Nadals i les de setembre tenien a veure amb la saturació convivencial de l'estiu. Malauradament, i com dius tu molt bé, la pandèmia ha convertit a tota la parella en un estiu forçat, perquè a l'estiu desitjat, si la parella vol anar... Molta gent em pregunta, a més, en condicions normals, escolti, estem una mica en crisi, és millor que fem les vacances junts o separats? Sí. Pues com deia molt bé Jarabe de Palo, depende de què depende, según se mire, todo depende. Si les dues parts tenen ganes d'arreglar-ho, d'anar junts, volen anar al mateix lloc a gaudir i amb bona disposició, es pot arreglar. Si et veus forçat a estar a les vacances junts perquè estan els nens, vas on no vols i estàs aguantant a qui no vols, doncs malauradament, aleshores al setembre dius, esclato, ja no aguanto més. I sobrat el meu punt de saturació. I ara tenim una saturació que ha durat quasi bé 2 anys amb pujades i baixades i amb un agreujant. Un nou motiu de discrepància amb la parella i amb la família, que és les mesures de prevenció de com gestionar el Covid. Perquè tu tens dret a quedar-te a casa i no sortir, però la teva dona o la teva parella té dret a sortir de casa i evidentment, amb determinades mesures precautòries. Pues bé, la diferent actitud envers la prevenció per no infectar-se de la Covid ha creat una nova problemàtica que s'ha afegit a la que ja tenien les parelles.
Ah, però això el tema el porta més enllà. És superinteressant el que comentes. Bé, no estem parlant només del que va passar durant aquells mesos de tancament, sinó el que són les repercussions després, no?, del dia a dia de la pandèmia, no? És molt interessant. En qualsevol cas, Aquest és el meu gos que s'està sacsejant una mica, ho sento, és el problema d'estar fent el programa des de casa. Dèiem que en qualsevol cas hi ha una cosa que sí que és molt interessant i que ens ha cridat l'atenció, és l'aparició d'un llibre que es diu Amor en tiempos de pandemia. El seu autor és Miquel Jané, que és escriptor i és l'autor, com diem, de Amor en tiempos de pandemia. Miquel, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com estem? Molt bé, molt bé.
Gràcies, abans de tot, per estar avui amb nosaltres aquí a Ràdio Estel. Gràcies. Què són aquests amors? Com i per què aquests amors en tiempos de pandèmia?
Mira, nosaltres, el llibre l'he escrit amb una parella de pluma, en aquest cas, perquè és el David, que és un amic meu, que hem donat unes 200 xerrades per tot Espanya, per tot l'Estat, i el passar la pandèmia ens ha tallat les xerrades aquestes perquè no hem pogut donar cap des de fa un parell d'anys. Però mira, el que estàveu parlant és molt interessant perquè, per exemple, el que deia l'Antoni, que és que la pandèmia una cosa que ha portat és que a veure si jo surto de casa perquè m'ha donat el Covid, si fem l'antígeno, si fem el PCR, si jo em vacuno, tu no em vacunes. Home, això és una cosa, per exemple, que expliquem al llibre, no? Que quan una parella s'ajunta, té que fer... No són dues persones que es troben al carrer, que resulta que s'agraden, que tenen sexe, i com tenen sexe i de tant en tant, si no et posa el preservatiu o la píldora, ets un nen, ai, mira, que un nen és el millor i el més fabulós que hi ha, perquè quan són petits són entretinguts, sobretot si no n'has tingut cap, sembla que és una cosa preciosa. Després ja quan el tens, no, ja te'n dones compte que porta feina, no? Però, bueno, com és això, doncs què passa? Doncs s'ajunten, tenen una casa, et ve la caixa, et ve algú, et dona una hipoteca, tens un pis, i et trobes de sobte que estàs visquent amb una persona que no saps si és antivacunes, si és antiantígenos, si vols sortir al carrer, si no vols sortir al carrer. Dic, home, nosaltres el que vam veure és el següent. Nosaltres teníem des de fa 15 anys unes conferències que donàvem, que era aplicar les tècniques de màrqueting al món de la parella. És a dir, aplica tècniques que funcionen al món de l'empresa i al món del màrqueting en el món de la parella. I, per exemple, una d'aquestes tècniques és definició de producte. És a dir, tu quan vas al món de la parella, què tens que fer? Dèiem ara, és que les parelles no funcionen. Perdona, com vols que funcioni si no saps si és antivacunes la parella amb la que estàs? Entens? Ja. O sigui, com saps, com vols que funcioni la parella si amb la persona que estàs visquent no saps si té por o no a un virus? Esclar, home, si tu vius a casa teva i no saps si la teva parella li farà por sortir al carrer o no, com pots ser tu comprensiu? M'entens? Aleshores, el que vam veure és que el que passava la pandèmia, per això vam treure el llibre en aquest moment, vam compartir les conferències en un llibre, és que el problema és que la gent no té ni idea del que fa quan viu en parella. O sigui, som mamíferos, perquè som mamíferos tots. Aleshores, el que fem és que acabem vivint en parella, perquè tenim atracció sexual, ens agraden els nanos, és millor viure junt que separat, perquè si no la vida és una miqueta trista quan està separat, viure la pandèmia sol. Hi ha gent que li agrada, però en general ens agrada viure junts i prendre cervesa junts. Però nosaltres vam dir, què passa a la pandèmia? La pandèmia hem vist que a l'acabar la pandèmia, vale, els divorcis s'han multiplicat. Durant la pandèmia no, perquè la gent no es separa quan està tancada, però a l'acabar s'han tornat a multiplicar una altra vegada més, han tornat a sortir endavant els divorcis, les separacions, els problemes, que és el que deia l'Antoni, no? Que ha vist que ha sortit malament. Però nosaltres vam fer una enquesta, a l'acabar la pandèmia vam fer una enquesta, i ens vam donar compte de que les parelles aquelles que tenien clar el que era la parella, que la parella és un projecte de vida, que més o menys, bueno, com un treball, com una feina, com, jo què sé, com un esport, com si tu tens un projecte de vida que te'l proposes una cosa, la gent que tenia més o menys clar el que era la parella, la pandèmia els hi va anar bé, com a matrimoni, o com a parella, o com a parella de fet. Per què? Perquè és un moment que és com tot, la contrarietat o l'esforç viscut junts, doncs t'ajuda a tirar endavant. Però a les parelles que no tenen clar el que és una parella, la pandèmia els ha destrossat. Perquè és el que dèieu abans, m'entens? Les vacances de Nadal i les vacances d'estiu, quan el roce no està clar perquè t'estic rozant jo amb tu, acaba amb el desastre, sí, sí. M'entens?
Antoni, el Miquel i el David plantegen en aquest llibre una cosa que és magnífica, no? Com d'alguna manera les tècniques del màrqueting poden contribuir a millorar les nostres relacions de parella. Jo no sé si tu, Antoni, havies sentit a parlar d'això.
No, però d'entrada els felicito per l'enfocament. Evidentment, el llegiré amb atenció i, si escau, ja el comentaré amb ells, però la meva primera feina com psicòleg fa d'això 44 anys va ser professor de psicologia de la publicitat a l'Escola d'Administració d'Empreses. I, evidentment, el màrqueting veu de la lògica psicològica, sí, però que està gestionada de manera racional i sistematitzada. Per tant, segurament hi hauran aportacions interessantíssimes, perquè quan parla el màrqueting parla el principi de realitat, i en canvi l'amor, amb la primera fase, es guia pel principi de plaer. I evidentment, la parella necessita el plaer, però també necessita la gestió de la vida quotidiana. Per això, en el seu moment...
Aquest és el secret. Sí. Ho estàs... Perfecte, sí, exactament, coincidim. Nosaltres simplement el que hem fet és agafar les tècniques aquestes i dir això. L'essencial és l'amor. I l'amor té el plaer, o sigui, el plaer és espiritual i carnal. Però si aquest plaer no el treballem amb la realitat de cada dia, perquè trepitgem amb els peus a la terra, si no el treballem, què passa? Que es queda amb... per exemple, aquest tema del sexe. Dic, home, mira, el sexe cadascú pot fer el que vulgui amb el sexe, ¿vale? Però una cosa és el sexe que tens si te'n vas a una discoteca, si te'n vols anar aquí t'agafo, aquí et mato, perfecte, si la gent que faci el que vulgui amb el sexe. Però a nivell personal, el sexe amb la relació és una altra cosa. Mira, hi havia, ens feia molta gràcia, ell, en el llibre El Citem, un estudi de que a més el va encarregar a la Universitat de Nova York, que deia que preguntava a la gent a quina època era millor les relacions sexuals, no? I preguntava una enquesta que preguntava a gent jove i a gent gran, ¿vale? I va sortir que la millor època per relacions sexuals, a més, era un informe que estava per la casa aquesta de Durex, de preservatius, estava patrocinat, i va sortir que l'edat millor per un sexe ple era el dels 35-40 anys, perquè diu que en el món de la parella, i per la parella estable, perquè diu que el sexe necessita una intimitat i un companyerisme i un estar d'acord amb les coses, que es té més, hi ha més plaer i més gozo quan tens això, una parella estable. Diu, doncs el sexe és més interessant quan hi ha parella estable. Que cadascú faci el que vulgui en el sexe, en el plaer, com dèiem, no? Quan surt aquest amor. Però una cosa és el que busca cada dia el plaer, el moment, que faci el que vulgui, i l'altra és, si tu vols tenir unes relacions sensuals plenes, tens que tenir un acord amb la persona que tens, una estabilitat, uh-huh, una complicitat. Passa amb tot, amb la feina, amb els amics, amb la teva llibertat. Esclar, jo si vull ser lliure, però em comprometo amb una persona, amb el coneixement, amb la comunicació, amb la fidelització d'aquesta persona, amb la cortesia. Són totes aquestes coses que, si no te les treballes dia a dia, i amb un plan concret, un plan de fidelització, un plan de guanyar-te l'altre, i no vas posant plans concrets, els vas fixant i els vas mirant trimestre a trimestre, i mes a mes, i any a any, i vas fent el pressupost, i, bueno, sembla una miqueta de vegades una miqueta fred, però no ho és, no? O sigui, pues què passa amb el sexe, amb l'amor i amb el plaer? Bueno, que s'acaba.
A mi em sembla de veritat, Miquel, meravellós, l'explicació que ens estàs donant. Deixa'm que ho porti a una vessant pràctica. Ara mateix posem que ens està escoltant gent que efectivament ha tingut, doncs, uns mesos complicats amb la seva parella, vivint sota el mateix sostre, amb discussions, mal rotllos, etcètera, etcètera. Una cosa que sabem que passa a molts indrets, no? Com, d'alguna manera, les tècniques del màrqueting poden contribuir a millorar aquesta relació de parella, sigui des d'un punt de vista sexual o des d'un punt de vista sentimental,
Home, per exemple, la comunicació. Home, mira, per exemple, el tema... A mi em fa gràcia perquè moltes vegades diuen... Jo a vegades que llegeixo coses d'aquests del sexe, dic a les revistes, els sexòlegs i tal, diuen, com es millora el sexe a la parella? Dic, parlant, perquè què li agrada a ell, què li agrada a ella? Home, mira, el sexe, yeah, els 17, els 20 anys, no és el mateix que els 30, els 35, els 40 anys. No té res que veure. Alguna vegada algú li ha parlat amb ell i amb ella què t'agrada, què m'agrada? O si tinc ganes o no tinc ganes, o ara vull fer-ho o no vull fer-ho. Mira, jo no sé, no sé l'edat que teniu vosaltres. Jo ja en tinc de molts anys, jo tinc 59 anys, però, home, i un li té que dir a l'altre, mira, tens que avisar, no tens que avisar, ara en tinc ganes, no tinc ganes, què vols, què et fa gràcia, què no em fa gràcia. Però no només amb el sexe, dic, amb el dinar, amb el treball, dic, escolta, això passa molt amb temes de, per exemple, de conciliació a casa i tal. A tu t'agrada treballar, tu vols treballar. Això passa molt a les parelles. Escolta, t'emprenya que jo guanyi més. A tu t'agradaria que jo forcés una miqueta un treball i tu poguessis treballar una miqueta més? A tu t'agradaria que jo fes això i tu l'altre el mateix? A casa que et molesta, a tu t'agradaria que fes jo el llit i no el tinguessis que fer tu? Per exemple, la comunicació. Això són coses... El temps... Són persones que ens fem a la vida, ens anem fent amb la relació mútua, però també necessitem una intimitat. Doncs, per exemple, una cosa que els agrada molt a les dones, i que no m'acusin d'antifeminista i tal, és el romanticisme. Bueno, doncs, jo sóc romàntic, amb els anys, és un tòpic, però a vegades funciona, amb els anys els homes ens creiem que ens estimem suficientment a la dona si li servim i ens deixem la pell treballant i portant els nanos o fent coses, i la dona l'únic que vol és que siguem més romàntics, quan creiem que és guapa i a nosaltres ens agrada que ens diguin que conduïm bé, jo què sé, tonteries d'aquestes, o al revés, no?
Home, hi ha una cosa que jo crec que és evident, Antoni, i és el fet de que, sobretot en aquestes relacions que duren molts anys, la gent canvia. I sí, que, efectivament, sí, o es parla, o potser acabem vivint amb una persona desconeguda, no? Abans m'ha semblat interessantíssim la primera intervenció del Miquel quan deia és que potser estem vivint amb alguna persona a la que li fan molta por les vacunes o sí, que té molta sí. por quan surt al carrer. I clar, efectivament són coses que no sabem, que s'ha de parlar, no?
És cert, s'ha de parlar, encara que és cert també que hi ha uns àmbits on es pot gestionar des de les transaccions, les aportacions i les negociacions i per decidir qui fa el llit o qui treu la pols, és imprescindible aquest posar-se d'acord. Però, en canvi, metafòricament, per desfer el llit, la cosa canvia. Perquè la sexualitat, cada un l'entén a la seva manera. Per això, si recordeu, amb el meu llibre, Amor, al segon intent, parlava de les quatre potes de la parella estable, que si no estan ben falcades les quatre, és quan la parella fica la pota. Primera pota, bon acoblament sexual. Segona pota, caràcters però compatibles. Tercera pota, escala valor similar. I quarta pota és quan té sentit el projecte de vida convergent. Quin és el problema de la primera pota? Que la majoria de parelles es constitueixen en parella estable perquè tenen un bon acoblament sexual. El problema és que el bon acoblament sexual funciona els dos primers anys. Després dels dos primers anys de la fase passional, això ho explico a Sexe Savi, evidentment es produeix una davallada de l'interès sexual per habituació al subjecte eròtic. I aleshores és quan, si no funciona prou bé la sintonia, el projecte de vida, l'escala de valors i aquesta negociació de com gestionar la vida quotidiana, les parelles es desfan. Per tant...
Seguirem parlant, Antoni? Sí. Seguirem parlant sobre aquest tema perquè és absolutament bàsic, tot això que estem dient, i em sap greu interrompre't, però és que estem arribant a les notícies de les 5 de la tarda i no ens podem passar. Miquel Janet, de veritat, un dia has de tornar al programa i parlar amb més calma d'aquest Amor en tiempos de pandemia, que em sembla realment interessantíssim el que feu i com ho feu. Enhorabona, moltes gràcies, Miquel.
Vinga, vale, bona tarda.
Gràcies, bona tarda. Antoni Bolinches, t'espero ben aviat i continuem
sí, perquè,
amb tota aquesta història,
tu,
et sembla?
Més que minuts i hores, necessitem anys per parlar de la parella.
Doncs vinga, no en parlem més, de moment. Gràcies, Antoni Bolinches, una abraçada. Gràcies, bona tarda.